Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts, són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem amb els restauradors de Palma, concretament, perquè diuen que tenen les terrasses buides. Com que no poden instal·lar nebulitzadors d'aquests que tiren una micona d'aigueta per dies de gran calor, pràcticament només seuen a les terrasses els fumadors i d'aquí poc que serà prohibit fumar les terrasses. No fan caixa, però així tot han de tenir els cambrers i els cuiners preparats. Clar, això suposa una pèrdua, perquè la veritat és que hi ha moltes terrasses que no hi fa estar de res amb aquesta calorada que està fent a migdia. No és el mateix dinar davall un tendal amb 30 graus que amb 36. Després també, arrel de la calor, també parlarem amb la comunitat d'Esplà, que torna a demanar que en el govern que torni a subvencionar les camionades d'aigua per abastir en els 14 municipis d'Esplà. Això ja se va fer, costa de 20 milions d'euros, però és que no hi ha aigua en Esplà. Directament, en Esplà no hi ha aigua. Localitats costaneres se poden fer servir de desaladores, però és que en Esplà ja és molt de pocs estan salinitzats i és un verdader problema. I per acabar, li demanarem a Naira Bernassa, que és dissenyadora de moda, com se fa avui en dia per obrir-se pas dins aquest món de la moda des d'una illa com Mallorca. Ella ha guanyat Art Jove i també ha tingut un premi en el Mallorca de 5 d'any de l'any passat. Però com se fa avui en dia? Se fa la roba a mida i a demanda o se fa producció i esperes a vendre? Quantes persones té fent feina amb ella, que llavors dèiem que ho fa tot ella tota sola. Si amb què s'ha fixat i qui l'ha aconsellada per tirar endavant una empresa que vol dur ara a la Barcelona Fashion Week. Parlarem amb Naira Bernassa, que és un nou dels talents joves en la moda a Mallorca, que no han de deixar de banda, perquè tot el que sigui creació mos interessa. Així que sense perdre més temps, en Francesca Mateu i Maria Antònia Esquines de la producció i en Bernat Nadal en el control tècnic. Això és el dia a Mallorca. Vinga. El calor de l'amor en un bar, no sabem si és la cançó més adient, perquè xerrarem ara l'emposada de posta, perquè precisament els bars i restaurants demanen mesures per fer front a la calor, perquè els clients no volen seure a les terrasses quan fa tanta calor, excepte els fumadors. Ho diu, ho deia fa pocs dies, a l'última hora, el gerent de Mallorca Caeb Restauració, Tomeu Mas. Tomeu, bon dia, benvingut, com estàs?
Què tal? Bon dia, com estàs?
Bueno,
aquí passant calor, clar.
Passant calor, perquè vosaltres, clar, és que si heu de sortir a la terrassa a servir, passau calor i feu molt de quilòmetres en el dia. L'ordenança d'ocupació de la via pública del 2018 prohibeix aquells difusors, nebulitzadors, ventiladors, és a dir, tu no vas posar res de tot això, bé, ni tu, ni ningú a Palma, a les terrasses, ja no se pot posar això.
No, però això no té que veure, més que no té que veure amb l'ordenança pública, té que veure amb un tema de sanitat i també d'eficàcia. O sigui, un poc aquestes dues coses. El tema de sanitat, perquè sanitat no permet aquest tipus de difusors, perquè, per lo vist, en l'aigua que, sobretot, com la que tenim a Mallorca, que du molta de calç, se pot criar salmonelosis. Ah. Llavors, es pot ser un difusor de salmonelosis, si no s'empleen un sistema d'aigua osmotitzada. Llavors, per evitar tot aquest tema, simplement se va prohibir que s'utilitzés difusors d'aire per un tema de salut. I després hi ha un altre tema de practicitat, que és que a les zones molt humides, que hi ha molta humitat a l'ambient, els difusors no són eficaços per refredar.
Clar.
Llavors, t'aconsellen, o te diuen els tècnics, que un difusor funciona bé a unes zones seques, d'ambient sec, que pot baixar la temperatura, potser, potser en 7, 8, 9 graus, no? Però en zones humides, l'eficàcia baixa molt i potser també baixa un grau o dos. Per tant, vull dir, no són eficaços. El que tenim són els ventiladors, com a solució. Però què passa amb els ventiladors? Que no podem tenir cables, que això se pot solucionar, perquè avui en dia ja hi ha ventiladors que se carreguen a través de sistemes USB. L'ordenança no diu res respecte als ventiladors, però sí que s'han aixecat denúncies dient que tenim ventiladors a les terrasses, que no estan en els plànols. Llavors no ho entenem molt bé.
És a dir, un ventilador a la terrassa, jo m'imagino que això ha d'anar fixo, no? En el sòtil, tu te refereixes al ventilador de sòtil?
No, de peu.
De peu? Aquests, per un moment, si és mòbil, com pot estar a un plano? Bé, les taules també són mòbils. És a dir, l'has de tenir en un plano per tenir un ventilador de peu?
Sí, jo l'altre dia vaig veure una denúncia que li havien posat un companyero per tenir dos ventiladors a la terrassa. Correcte. Llavors, tu a la terrassa, en el muntes plano, te demanen que posis taules, cadires i parasols. No te demanen que posis res més. A més, en si ven que hi ha estufes, no te demanen que les posis de muntes plano. El que passa és que les estufes sí que has de demanar un permís especial perquè les estufes han d'estar homologades. Però va per un altre camí, això. No te demanen que estiguin damunt del plànol. A més, només l'emplees 4 mesos en l'any o 5 mesos en l'any, cosa que també passaria en els ventiladors. O sigui, no és un producte, un moble o un element que haguis de posar cada dia durant sempre que tinguis la terrassa en marxa. És circumstancial. Llavors, volem aclarar aquest assumpte perquè no s'aixequin actes quan un senyor té un ventilador que compleix amb la normativa de que no hi ha cables per mi, ni cables en el sòtil, en fi.
Per aquest company podrà recórrer aquesta sanció?
Sí, en principi creiem que sí, que és recurrible i que sortirà endavant.
Home, és que és un ventilador, no és una metralladora. Tampoc.
Exacte.
És que... És un poc exagerat. I, a més, el senyor mateix que va anar a aixecar la sanció, llevar el ventilador amb aquesta calorada, també devia anar molt fresc, aquest home.
Sí.
Però aquesta sanció és que és estrany.
I també li va posar un... Va posar l'acte que també tenia un senrer de peu de fora sense estar autoritzat. O sigui, arriben fins aquí les coses, perquè mos entenguem. Eh? O sigui, quan a vegades fa reivindicació, diu, és que voleu torre, no, que a vegades arribem a coses que dius, hombre, és que has de filar molt prim per anar en aquests nivells.
Home, sí, sempre però, se diu que si te volen multar, te multen. Eh? Mal de menta turina el cotxe o vais pas que re caminant. O sigui, si s'aplica la norma en Bestrem, segur, tots feim infraccions cada dia. També te volia demanar, lo de... la separació dels perímetres de la terrassa de la façana del local. Què és això? Que no pot tenir una taula ferrada a la paret, això? Com funciona això?
Això és una normativa europea, a més, que pel tema d'accessibilitat per persones invidents han de tenir un referent que és la façana, la línia de façana. Llavors no pot tenir les taules o mobles, dit les taules, no pot tenir un cocial, vull dir que... I no només el restaurant, no pot tenir un veïnar, no pot tenir una tenda, no pot... Estic parlant de lo que diu la llei, no de lo que se fa. Però tu, a la línia de façana, no pots tenir cap element que pugui ser un obstacle per un senyor que va caminant, invident, que va en sobretot en la referència de la línia de façana. Llavors, per aquesta causa, s'estan traslladant les terrasses a la banda de l'exterior de la vora via. I te demanen una distància mínima, en el cas de lo que demana Europa són 1,80 m, en el cas de lo que s'aplica a Palma són 2,50 m.
Curiós. Sí,
són més papistes que el papa. Però bueno.
Bueno, i...
Queda dit.
I tornant a ser que, clar, vosaltres trobeu que hi ha normatives en general que europeus, municipals i estatals que s'haurien d'actualitzar les condicions climàtiques actuals, perquè, clar, és que no només... Sé que no només la passen els clients, també sou vosaltres, els cambrers, els treballadors, i això, pel que diuen els experts, ha vingut per quedar-se. Jo no sé si heu parlat amb qualcun responsable, o si teniu idea de... si hi ha una idea d'actualitzar totes aquestes mesures en el canvi climàtic, perquè és que, clar, si no pot tenir un ventilador de peu, és que no tindràs ningú en aquí ventilar, perquè ningú s'haurà.
No. Sí, mira, això va venir perquè aquest estiu, que al principi d'estiu estàvem parlant amb un grup de companyeros i molts deien lo del tema de les terrasses. Mira, escolta, és que jo aquest estiu al migdia no tenc ningú a la terrassa, més que es qui fuma, com aquell que diu. Llavors hauríem de solucionar aquest assumpte, perquè en sort ventador mos pot passar això, men com ho podem fer i tal. Llavors estem en aquesta circumstància de clarificar què és el que poden tenir, què és el que no poden tenir, si se pot, per tema del canvi climàtic, per tenir la terrassa almenys una miqueta més, no sé, que se mogui un pot d'oratge perquè si pugui estar un poc més a gust. I per part del personal, doncs hi ha dues qüestions. Una és el vestiment del personal, que hi ha possibilitats també de que se pugui exigir de qualque manera o posar damunt la taula és que se plegui una determinada vestiment, un determinat teixit, que sigui transpirable, que sigui lleuger, que faciliti la feina, i que això també mos entri dins les ajudes per les millores de les condicions dels locals. O sigui, així com mos donen ajudes, si millorem l'eficiència energètica, també que mos donin ajudes per millorar la comoditat dels empleats, perquè altres coses també dins les cuines mos exigeixen ara que la màxima de temperatura, si no vaig equivocat, siguin 27 graus. Per tant, també hem de condicionar les cuines perquè el personal pugui fer feina amb una certa comoditat. O sigui, les terrasses és un punt més, però va dins un conjunt que entenem que ens haurien de donar a l'administració un cop de mà per poder afrontar el problema aquest d'aquests estius que cada vegada són més calents.
Clar, perquè tot això que estem parlant, faci calor o no faci calor, tu, bé, si plou, ja ho saps, que si plou de poblades, sí, tu dius, avui no muntaré la terrassa, òbviament, fins que no es canvi, d'acord? Però en la calor, tu l'has de muntar, perquè no saps si aquell dia farà més calor, menys calor, has de tenir el mateix personal, has de muntar de dins, has de muntar de fora, tot ha d'estar curiós, per tant, tu te'n vols enfrontar una incertesa al cap a la fi. No saps si aquell dia t'entrarà gent o no t'entrarà, si se taparà una mica, si se seurà qualcú a la terrassa o no. És un pot d'incertesa, no, per vosaltres.
Sí, estem acostumats a viure d'aquesta manera, de totes maneres. Pensa que, per exemple, un hotel, quan comença la temporada, sap quasi setmana per setmana quant de clients tindrà. Però un restaurant no ho sap. Les reserves te venen en el dia, salvos qui són el bulli en el seu temps que reservaves amb un any d'antelació. Són casos extrems, no? Però el dia a dia d'un restaurant és que amb les reserves pràcticament d'un dia per l'altre, des de matí per l'hora baixa, no sap mai si tindràs ple o no tindràs ple. Per tant, vull dir, sempre fas un càlcul intermitjo de quin personal tinc, perquè entre setmana, pues, per aquesta feina que normalment estic fent, ho puc solucionar, pues, no sé, en tres camarers, en quatre camarers, tal, o necessito un apoyo més a cuina i tal. Estem acostumats un poc a viure d'aquesta manera. El sector és així. En el tema de la calor, pues, ara mos haurem d'adaptar una altra vegada en aquestes circumstàncies, i el que demanem és, per una banda, clarificar la llei i, per altra banda, pues, incorporar aquestes millores en la salut laboral, en les ajudes que l'Estat mos pot concedir, o la comunitat autònoma mos pot concedir.
Bueno, i com va de moment l'estiu, malament aquesta calor, hi ha turistes, els mallorquins sortim a sopar, teniu reserves en general, malament siguis vespres, però ja, per exemple, els vespres sí que se pot estar millor. Però ja hem vist que a migdia fa molta calor, però i els vespres empatau, bé, hi ha gent, com ho teniu? Com heu passat aquest juliol, per exemple?
Això al final arribarà a ser com a Dubai, yeah, que la gent surt al vespre.
Sí, és bona. Sí,
allà. Però, no, el mes de juliol ha estat un mes un poquet atípic, perquè quan hi ha mundial sempre és un any atípic. Llavors, el mes d'agost ha començat normal, com pràcticament els anys anteriors. Hi ha un poc menys de gent, a pesar de que s'han pujat els preus, perquè no queda un altre, en el tema dels costos tant laborals com de matèries primes, i així tot pot anar empatant. El que passa és que és mes d'agost, estic parlant, que duim 6 dies. però juliol s'ha tancat Ringo Rango, un poc per davall de l'any anterior, sí.
Bueno, i...
Però ho aixequem un poquet de més futbol, també. Eh?
No, ja, sí, això és vera. Això és vera. Vaig parlar amb Fofo Robledo fa dos mesos i també em va dir que els anys de Mundial que són anys estranys. Tomeu, i personal, perquè sé que fa un parell d'estiu que teniu problemes per trobar personal. Com està la cosa? Heu pogut cobrir totes les places que heu de menester, en general, parlant, o si no, en sóteu cas? Compte'm.
No, no se poden cobrir totes les places que han de menester, sobretot en gent professional. Has de tirar molt de gent de temporada. Això redunda sempre pues, amb una manca de bon servici en determinats moments, perquè has d'agafar gent que no té experiència i la camarera no només s'ha de dur una palangana, sinó moltíssimes altres coses. Llavors estem demanant, reivindicant, i menys si ho podem treure endavant, és que hi hagi un programa de formació bàsica per a la persona que vulgui fer feina dins restauració, i dins del nostre stock consat hi ha molta de gent de passo. O sigui, gent que l'estiu pues, aprofita dos o tres mesos perquè té una altra feina o perquè ha de circular d'aquí cap allà i de moment aquests tres o quatre mesos li serveixen per tenir uns ingressos, i això pues, ho hauríem de qualque manera d'arreglar. I després tenim els problemes de vivienda, pues, que aquest el patim tots, no? Però sí, el personal que venia temporero, que sí que era professional, que feia feina dins dels sectors que estan, diguem, fora de Palma, no sé, Alcúdies, Andratge, Assentem, etcètera, etcètera, doncs pues, clar, el personal que ve per fer feina en l'estiu, pues, se troba en el problema de la vivienda. I tard de cercar la vida... Hi ha companyeres que lloguen, que han llogat un apartament o una casa, i allà pues, estan tres o quatre persones del seu personal fent feina, en fi, vull dir, allotjant-se mentre fan feina. Bueno, s'intenta solucionar d'aquesta manera, però és un altre problema associat, també, com molts altres sectors.
També fa de més un mes parlava amb en Juanmi Ferrer, parlàvem dels preus, clar, que... Si a nosaltres, en els oients, en els espectadors, en els clients de restaurants, mos ha pujat com mos ha pujat la senyora de la compra, clar, vosaltres també, per tant, heu hagut de repercutir. Com ho heu fet en general? Heu ajustat preus? Heu reduït marge? Heu pujat un poquet? Perquè, clar, vosaltres també vos puges sol i d'oliva, que sol i d'oliva ara ja ha davallat, però era l'exemple que se posava fa un any. Com està la cosa? Heu hagut d'ajustar preus? Llevar plats de carta? Com ha hagut de fer, Tomeu?
Sí, bueno, una de les estratègies és llevar plats de carta. En general, s'ha reduït beneficis. Això és algo que tothom te diu el mateix. O sigui, quan parlen en gent de restaurants, tant cas com menys cas. Eh? O sigui, aquí ha pegat, tothom ha rebut. Els qui tenien preus alts, perquè són restaurants d'una determinada categoria i fan feina amb un determinat segment de clientela, pues ja no poden, hi ha un punt que ja no hi poden arribar. Fins aquí no hi puc arribar, maldament compri el salmó fresc, el millor proveïdor del món i m'ho duguin de Noruega. Han d'ajustar els preus a preus que el client està dispost a pagar. Els beneficis han caigut, sense cap dubte ni una, i pues, esquí, és un poquet un salve-se qui en pueda dins el negoci, no? O sigui, és qui té les característiques per poder-se mantenir, perquè té un costos de manteniment relativament baixos, perquè potser pues, té en propietat el local, o té un lloguer baix, o se pot arreglar amb menys personal, pues, aquest ho té bastant bé. Si és un que ha obert potser nou, fa menys temps, està pagant un paston de lloguer, ha contratat personal que potser pues, s'ha passat esperant que li vendria més gent i resulta que en té menys, doncs pues, aquest està perdiguent.
Sí, bueno... En qualsevol cas, esperem que el mes d'agost també s'hi va millor, perquè al cap i a la fi la restauració mos interessa a tots els mallorquins que vagi bé, perquè nosaltres la resta de l'any no som els clients de la restauració, que els turistes ara, els restaurants teniu obert tot l'any, els mallorquins també hi anaven als restaurants i hem d'anar si voleu fer un regal o fer segon quina cosa de vegades anar a sopar a un restaurant d'aquí de que nostre Nosaltres sempre fem la broma de l'economia circular, tot el que estem aquí dins Mallorca, els dobbers queden aquí dins Mallorca, i així l'economia circular, els dobbers no surten de Mallorca. I Tomeu Mas, gerent de CAE Restauració Mallorca, agrair-te la teva informació, serem en contacte, i a més si davalla ja aquesta calor, perquè la patim tot, i més és que heu de fer feina amb aquesta calorada. Tomeu, moltes gràcies.
Gràcies, gràcies a vosaltres, un saludo, bon dia.
Bon dia. Nosaltres ara d'aquí un instant parlant d'aigua, precisament.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor.
És a dir, fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera i IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem tornar sobre un tema que ens preocupa a totes, si les aigua. La Mancomunitat d'Esplà va demanar al govern que torni a convocar una línia d'ajudes destinada a pagar el transport d'aigua potable en camions en els depòsits dels municipis que ho demanin. És un tema recurrent, però és que no podem tolerar ni una sola gota d'aigua perquè ja és un problema molt greu. Saludem el gerent de la Mancomunitat d'Esplà. Joan Cifra, benvingut de Bellnou. Gràcies per atendre'm-nos, Joan.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, heu parlat amb la Direcció General de Recursos Hídrics. Què vos han dit? Hi ha hagut entesa?
Sí, precisament vam tenir una reunió de coordinació de fa 10 dies. I la veritat és que sí, hem tingut molta predisposició per part del govern. Doncs, en tenen un problema, estan parlant amb aquest problema de les Balears i coneixen el problema gravat que té la Mancomunitat de Duplà. Ja l'any passat ens varen donar la subvenció del transport de les caminades, no de la compra d'aigua, sinó del transport, que bàsicament un 80% de la facturació, i en guany doncs, estem treballant amb aquesta línia, més que també es pot fer una altra línia de subvencions per poder complir aquest cost.
Clar, és que s'ajuda permetrà donar una ajuda, valgui la redundància, en aquests ajuntaments, sobretot ajuntaments petits, que, clar, aquestes despeses extraordinàries en una situació d'alerta per sequera, un ajuntament petit, són molt de dobbers, sobretot un ajuntament petit, no parlant de gros, sinó d'un petit, que són la majoria dels 14 municipis de la Mancomunitat, no?
Clar, és que l'ajuntament petit, el que estan donant les gràcies moltes vegades és que Mancomunat, tot i que hi hagi un principi de solidaritat, bastant arreglat en un clar de Mallorca, que crec que és un problema que que va més enllà de color, de partit polític, és un problema que afecta a tot el municipi per igual, i que m'ho estem donant en compte perquè l'any bé, ja ho vam entrar tu i jo fa unes setmanes, Sant Eugeni i Lloret, també mostraven símptomes d'esgotament per lo que és la part de Dupous. Per tant, ara mateix estàs a Montuïri, bueno, Lloret tenim lluitament de forma puntual, a Montuïri ja de forma crònica de fa molts anys, però tots som conscients de que aquest problema pues, ara estàs a Montuïri, demà serà Sant Eugeni, demà serà Lloret i tota la massa d'aigua.
Cert. Joan, tens el manlliure exposat del mòbil?
Sí, el
pot llevar, és que no te sentim bé. Mem, ara?
Vale, perdó.
Mem? Un, dos, ara? Tres. Ara crec que millor.
Ai,
tu m'has dit Sant Eugeni, Lloret, Montuïri... Clar, durant molts anys, aquestes camionades les pagaves amb comunitats, però és que són 1 milió d'euros. Eh? Jo no sé, entre 14 municipis desplar 1 milió d'euros cada any. Això és una doblada, però clar, ara el govern ja fa un parell d'anys, no?, que sí que ho paga ells, no?
Bueno, l'any passat va ser el primer any que el govern es va pagar 500.000 euros, però bueno, les factures varen ser, com ja t'he dit, només me van pagar la part de transport, és a dir, les factures varen ser de quasi 700.000 euros, i d'aquests 700.000 euros, 500.000 euros varen ser pagats per el govern. Sí, com te deia abans, existeix un principi de solidaritat molt arrelat en el Pla de Mallorca, on ajuntaments que duim la gestió de l'aigua mancomunada pues entenen que avui és Montuïri i que demà pot ser un altre municipi. Per tant, no hi ha cap inconvenient o cap problema que, com que tenim una gestió mancomunada, que se puguin desviar recursos de forma puntual cap a un municipi. Ara Montuïri estem ja fent les darreres passes per intentar connectar-nos un pou que van trobar que tenia aigua, un pou particular, on s'ha fet un conveni i s'està intentant, pues, almenys puntualment, arreglar aquest problema. Crec que ja ho van xerrar tu i jo també, és a dir, l'única solució que hi ha aquí és un model d'Eivissa, és connectar tots els municipis a l'aigua de Salada, no queda més remei.
Exacte. Santanyí, l'altre dia me va parlar de la desaladora de Llevant, és que... Volguem o no, no mos quedarà més remei que fins en el centre de Mallorca, que és la comuna de Lloret, que arribi aigua de salada, perquè no, en aquest pas no, és que no hi ha cap altra solució, perquè tu dius, ara m'acabes de dir que heu trobat un pou, no me diguis exactament on, però això és una notícia, o on han trobat, en quina zona han trobat aquest pou, perquè això és una verdadera notícia, Joan.
Bueno, a Montuïri està a 4-5 quilòmetres del mateix depòsit, on tenim un depòsit situat, que està a la carretera Nant de Sant Joan. Era un pou particular, hombre, però veiem que ve d'una altra massa d'aigua, no és la mateixa d'aigua, la mateixa massa d'on tenia el meu pou, però aquí, com sempre, és a dir, són coses puntuals que el que estem esperant és que m'ho arribi l'aigua de Baco. L'aigua de Baco ara va passar la tuberia que se dirigeix cap a Manacor, doncs passa a Petra i passa a Ariany, ara ja tenim Ariany i Maria... Durs 11 municipis en tenim dos connectats, per tant, aquests dos ja els tenim solucionats. I després Petra, però si bé és veritat que Petra no té la gestió de l'aigua mancomunada, però també a ells els solventarà el problema. És l'única solució. És a dir, tot podem intentar anar fent pous fins que se vagi esgotant de poc a poc els recursos, però el que necessiten és connectar la desaladora i que tot el sistema subterrani pugui descansar una bona temporada.
Clar, és que l'altre dia parlàvem, com t'ha dit en Santanyí i el responsable de l'empresa Aigües Figuereta, mos deia que és que tot per davall terra, malament nosaltres no ho vegem perquè no ho veiem, les masses d'aigua estan connectades, però aventura aquest pou que tu dius de Montuïri està connectat amb un altre que a Sineu han obert en Espolverí, que era ja d'una ben antiga, vés a Sabre, perquè no se sap el que hi ha davall a terra. L'altre dia a Sineu parlàvem d'aquest pou d'Espolverí, però és que clar, d'avui en dia trobar una bena d'aigua és que és dificilíssim i que no estigui salinitzada, perquè per exemple aquí en el pla de Sant Jordi ja fa 40 anys que s'aigua està salinitzada. Jo no sé si en el pla de cada vegada que fora d'au o de fora de més fons per trobar aigua i de vegades està salinitzada. És així, Joan?
Bueno, el problema que ens hem trobat en el pla no és tant de salinització, perquè estem en fora de la costa, però sí de nitrats.
Uau, ara, ja.
Sí. La majoria, per exemple, Lloret, té nitrats. És a dir, el problema de tot això és que
com més vas explotant els recursos i més va baixant un nivell d'opous, pues és quan comencen a aparèixer més problemes de qualitat. És a dir, una vegada minva la quantitat, és quan la qualitat també baixa. Nosaltres tenim clar que la connexió amb Abaco ha de ser una cosa prioritària i crec, jo penso que per aquest govern pues ho està sent. La veritat és que tenim molt bona predisposició a xerrar amb el director de recursos hídrics, inclús me'l va atendre la presidenta del govern amb aquesta problemàtica, per tant, no, crec que estem anant de la mà en tot aquest problema. Clar, nosaltres, per exemple, si mos allibera la part de camionades, que nosaltres podem destinar pues, a intentar pues, iniciar per la nostra compte, si bé és veritat que considerem que és una competència més del govern, per intentar la connexió ara des del govern s'està duent una tuberia des de Maria fins a Sineu, i ara dins d'unes primeres passes nosaltres hem demanat un post d'aigua per connectar quan dugui la connexió fins a Sineu, ells faran un depòsit des d'aquest depòsit fins a Sineu. Després l'idea és, en diferents fases, connectar primer Lloret i Costitx, i després una altra fase prioritari també connectar amb Montuïri. Això serien les fases més immediates que tenim previstes per poder connectar amb l'aigua.
Sí, perquè és que el que dèiem ara és que no quedarà altre remei. De tota manera, quan s'aigua de les que m'hi ha anat el de pagar amb comunitat, hi havia com una situació un poc contradictòria, que era que la pagàveu amb comunitat en fons descompte del cànon d'inversions que els veïnats paguen en el rebut de l'aigua. Per aquest cànon era per pagar inversions en la millora de l'aigua. I al final se n'anaven a pagar camionades, perquè, clar, tots sabem com estan les canonades a tota Mallorca, que tenen 50, 60 anys, i totes tenien pèrdues. Fins ara fa un parell d'anys la majoria de pobles s'han posat. Però sí que se produïa aquesta situació un poc contradictòria, no?, de que pagasses camionades d'aigua en dos vets canon que s'havien de pagar la inversió de millorar la xarxa, no? Era com a tirar aigua dins la mà, no?
No, està clar, però el que no hem deixat de fer, això sí que és vera, són les obres d'inversió dins el poble on tenim problemes d'aigua. Montuïri té un dels rendiments més alt de la xarxa de tot Balears, clar. El problema de nosaltres és que són molts de quilòmetres de xarxa i molts de municipis, i si, mentre estem destinant recursos, evidentment, a la compra d'aigua, no estem destinant els recursos a millorar aquestes infraestructures. Si bé és vera, que tant Consell Insular com Govern han entrat línies de subvenció. O sigui, ara hi ha un post específic d'aigua, la Mancomunitat ha pogut demanar 800.000 euros per redactar aquest projecte que t'he dit abans, que abans no hi era. És a dir, jo crec que s'ha pres consciència d'aquest problema, perquè és que, per cas així, perquè és que, si no, arribarà un moment que obriràs la xeta i no hi haurà aigua. La Mancomunitat, doncs sí, efectivament, hauria d'estar fent obres de millora dins totes aquestes infraestructures per intentar minvar la pèrdua d'aigua. És vera que, ja t'he dit, en un poble som on tenim problema d'aigua, si vos fixeu en un portal de l'aigua que sortim de Montuïri, tenim un rendiment de la xarxa espectacular, és a dir, un nivell de fuita tècnica pràcticament zero, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè un poble que estem abastint a camionades pues, ha de tenir aquest rendiment, però tots els recursos que s'estan invertint allà, de personal i l'empresa d'aigua, tots els recursos que estan invertint allà en quant a petites reparacions, no es pot fer a altres bandes, evidentment.
Clar. I perdona que torni a aquesta mesa de saludadora. Això està damunt la taula, perquè ara que heu parlat fa poc en la Direcció General de Recursos Hídrics, perquè Santanyí, l'altre dia me van dir, no, la futura de saludadora del Llevant, això s'ha parlat damunt la taula, començar ja de bon de veres pensar en fer una de saludadora aquí, una de saludadora allà, perquè el que t'ha de que fins al centre de Mallorca, fins a Lloret, arribi aigua, o de moment només se n'ha parlat. Hi ha papers sobre això?
Bueno, nosaltres en el seu moment vàrem fer un protocol d'actuacions. Aquest protocol d'actuacions, clar, ells també és veritat que el que ens diuen és que tot això gestiona Abaco. Abaco és una empresa pública amb un personal limitat que també du la part de depuració, la part de mida, que tot el nivell de feina que té és bastant considerable i tampoc té els recursos que té. Ja. No hi ha un pla. Nosaltres, la legislatura passada, és veritat que quan vam anar a xerrar la gerent d'Abaqua, ens va posar damunt la taula el problema de que hi havia desaladores que estaven aturades perquè precisament aquestes canalitzacions no estaven fetes. Què passa? Que aquestes desaladores que estaven aturades, tot les posar en marxa, el cost era era molt elevat, però aquestes desaladores ja estan construïdes. És a dir, hi ha desaladores que estan construïdes que estan aturades per falta de demanda. Jo crec que aquí el problema principal és que els fons europeus, pues, jo crec que s'ha perdut potser una oportunitat única, no?, per haver dissenyat un pla d'interconnexió de tota l'illa. A mi, si s'hagués dissenyat una partida de fons europeus, o fer una macroobra a nivell insular, pues, possiblement aquest problema no t'hauria que estigués arreglat, però pràcticament. Què passa? Que s'han anat donant recursos als ajuntaments i a les mancomunitats, però, claro, quan tu dius són 14 ajuntaments, en aquest cas d'aigua són 11, ajuntaments molt petits, que estem intentant treure tota la línia de subvencions que surten, però també s'arriba on s'arriba, perquè no tenim una infraestructura grossa. I després, el problema de tot això és que les obres que allà traspassen a diferents municipis, òbviament que això ja és competència insular, o en aquest cas, si la mancomunitat també assumeix la competència, que l'haurem d'assumir en diferents connexions, amb aquestes fases que te deia, ara mateix nosaltres tenim pendent que ens van adjudicar un post d'aigua de començar a redactar projectes ja de totes aquestes interconnexions. Després anirem a tocar portes, segurament, si es va trobar finançament, segurament si ho podem executar, però la mancomunitat sí que és bona que agafa la iniciativa de tot això per intentar posar fil a l'agulla, perquè preveiem que d'aquí 5-6 anys el problema ja estigui molt agreujat.
És paradoxal, sempre ho dèiem en aquest programa, vivim rodejat d'aigua i no en tenim per beure. Però, bueno, a més, sí, ho posem damunt la taula, perquè és que és un problema ja, un problema recurrent, aquí és una cosa que ja és com l'habitatge, són coses ja estructurals que hem de posar fil a l'agulla, bueno, perquè si no, no ho solarem. Digues,
no
Joan, perdona.
Tan conscients. Sí, crec que no som tan conscients com l'habitatge, perquè si quan anem a comprar un habitatge i no podem, és una altra circumstància, perquè, clar, a Montuïri, si tu obres el grifó i te surt aigua, pues, molta gent de vegades no sap de bon surt l'esforç que hem hagut de fer per produir-la.
Fins que no hi ha restriccions. Sí, fins que no hi ha restriccions, ja no sentem. Fins que no hi ha restriccions.
Sí, exacte.
Clar, és que és un problema. Joan, exacte. Com sempre, Joan Cifra, gerent de la Mancomunitat d'Esplà, estem en contacte amb qualsevol cosa que passi en els 14 municipis d'Esplà de Mallorca. Una abraçada molt gran a tot Esplà. Gràcies, Joan.
Moltes gràcies, una abraçada també. Bon
estiu, adéu. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra qüestió ben diferent. Parlarem de moda. Com es crea una marca avui en dia? Maldament hagués guanyat dos premis, sí, però com es comença? Una persona de 20 busques d'any. Tirar endavant, s'aixerta socials ajuden, els premis ajuden, o suren les persones que guanyen premis en aquestes certàmens. D'aquí un instant parlem amb Naina Van Nassa.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração, água de beber, água de beber. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badava, tibatunda, patelada badava, tibatunda. Dayunda, dayunda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola. Minha casa vive aberta, abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Petres Radios, Cultura. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a migdia, El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.
Ella es de plexiglas y por eso me gusta más. Está hecha de metal y por eso me gusta más.
...1980, Aviador Dros, primer tema que varen treure, La xica de plexiglas. No sabem si és plexiglas sempre per fer roba, per al manco. Aviador Dros de 1980, deien que la protagonista d'aquesta cançó sí que era de plexiglas. Que volen brevetjar un dia més dels nostres creadors, perquè a les xarxes socials com a aparador, la venda online per internet i la producció, segons la demanda, ha obert la porta a una nova generació de joves emprenedors, creadors de moda, que han trobat en aquest sector una manera de desenvolupar la seva creativitat i fer un projecte propi. És el cas de Naina Bernassa, de Bernassa Studio, que ha guanyat fa 2 anys el premi de millor dissenyadora de Balears Art Jove, l'any passat també un element especial en el Mallorca Design Day, i volen saludar-la per saber com se fa per començar de zero. Aina Bernassa, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com estàs?
Bueno,
molt bé.
Com has deixat de començar de zero una firma, tu tota sola, perquè crec que ho fas tot tu, trobar finançament? Conta'm, quant de temps fa, tu crec que tens 26 anys ara, quant de temps fa que t'hi vares posar i com ho vares fer? Te varen ajudar? Vares va demanar crèdits? Conta'm, Aina.
No, és a dir, realment no tenia jo cap intenció de crear una marca des de zero, ni molt menys, però va ser, pues, jo, és a dir, vaig fer un màster de moda sense saber cosir ni res, i a partir d'aquell màster, la col·lecció que vaig fer llavors va ser la guanyadora d'Art Jove, i més endavant una altra col·lecció se dediquen en el Mallorca Design Day, i va ser, pues, quan vaig començar a veure que lo millor podia tirar per aquí, per aquest camí, i vaig començar, bueno, a crear Bernassa Studio, tot i que encara, pues, estic bastant en procés, perquè com tu mateix ho has dit, pues, estic tota sola i ho he de fer tot jo, i realment tot el finançament me'l faig ara mateix jo mateixa, compaginant amb el meu treball de jornada completa. Jo tinc el meu taller i estic allà, pues, quasi totes les hores baixes, i vaig bueno, dissenyant i creant les peces i produint tot jo, així, en el meu temps lliure, realment.
És a dir, tu tens una altra feina, tens una altra feina per pagar-te la feina que t'agradaria tenir. És això, el que estàs dient.
Clar, jo ara mateix que estic començant, pues, ho estic combinant amb l'objectiu de qualsevol dia poder-me dedicar a temps complet. Però realment, aquests dos anys, des de que vaig fer el màster, pues, he estat fent dues col·leccions, diferents projectes, peces per qualcun disseny especial per qualcú, i ara mateix ho estic compaginant i començant a despegar, diguéssim.
Mare de Déu! Uf, quina feinada! I te queden ganes quan t'acabes de fer feina a Sora Baixa? No hi ha hagut dies que has dit, va, vull tirar la treballada? Com és això? Com funciona?
Sí, molts de dies, però també com que ets la meva passió i ets la meva il·lusió i com un somni, diguéssim, i d'allà ho han tret les forces.
La pregunta del milió. Fa dos anys, anem per ordre, Premi Millor Dissenyador de Balears, Art Jove 2024. La col·lecció se deia Sal que cura.
Sí.
Te serveix guanyar un premi avui en dia per projectar-te, per trobar feina, per trobar clients, o és simplement una editada de mel? Ara que hi han passat dos anys, que ja ho poden dir, Aina, i ara que no m'ho sent ningú.
Jo crec que és un poc entre les dues coses, és a dir, clar que t'ajuda més que res, perquè a mi me va ajudar com a obtenir aquest reconeixement de que, pues, a lo millor, pues, lo que feia, pues, estava bé, li agradava a la gent, i te dona com aquesta empenta. També gràcies a guanyar el premi de l'art jove, pues, llavors se me va oferir l'oportunitat de crear una nova col·lecció que també me la subvencionaven ells. És a dir, que, per exemple, pues, tot el material de comprar teles i tot això, que és allà on tallastes més, pues ells te van donar l'oportunitat de tornar a fer una altra. I això és una oportunitat que si tu has de costejar tu tota sola, a mi que m'agrada molt, per exemple, fer teixits naturals de seda, d'allí i tal, pues és un cost bastant alt. Con lo qual, pues sí, te serveix bastant, t'ajuda a potenciar com la teva creativitat i el teu talent. Ara, és a dir, pues, jo crec que avui en dia el que dona més visibilitat i clients i tot això és estar a xarxes, és connectant gent del món, d'aquest mateix àmbit, i etcètera, etcètera.
Per exemple, veiem que esteu en el teu Instagram, ara estem veient les darreres fotos que has penjat, com una col·lecció molt clara, molt clara, molt clara. Una cosa, no sé si has fet les fotos o unes salines. On és això? Una cosa molt...
Sí, les salines.
Molt, molt maco, molt maco.
De Campos.
Molt maco. Les fotos són molt guapes. I això te volia demanar. Tu combines, ho acabes de dir ara, fins i tot llana d'oboia mallorquina. Això que és una declaració d'intencions, és com un missatge subliminal, com que dir, jo som d'aquí i hem fins i tot una cosa que fins ara se cremava i ara s'està emprant per... Li han trobat la llana d'oboia mallorquina.
Sí, el nou ús.
Que per compost. Això que és com una declaració d'intencions o que t'agrada simplement fer feina en llana? Perquè jo hi vaig aquí com una doble lectura.
No, és a dir, clar, jo m'inspiro en tot el que m'envolta i sobretot en les meves arrels mallorquines. I sí, és a dir, jo, pues, quan visc a fora vila i quan surt a passejar i això, pues, hi ha molt de cans amb uves i tal, i quan estava dissenyant la segona col·lecció de Liken, que xerrava més com d'aquestes xarxes interconnectades, aquests fils invisibles, de manera orgànica, pues, tot una vaig pensant allà, no? I com que hi ha molta gent que quan tondren les ovelles, pues, la tiren, pues, jo la vaig anar a recollir.
Certs. Escolta, i com funciones? Com funciona avui en dia? Perquè, clar, jo, com que no compren més que grans plataformes, com ho fan? És a dir, fas roba a mida, a demanda? Com te poses en contacte amb els clients? Com funciona la venda online a través de xarxes que no siguin grans plataformes d'aquestes que coneixem? Com funciona això, Aina?
Bueno, jo, de moment, només he venut ara mateix així, directe, cara a cara, fent a mida.
D'acord.
Gent del meu poble, gent de Mallorca, i així. Sí que és el meu següent pas, pues, crear una web i començar a estar més en xarxes, perquè és com el següent pas que me falta, que és necessari, com te comentava abans, pues, per guanyar visibilitat i això, pues, penjar contingut i estar moltíssim a xarxes. Però jo fins ara, pues, he fet bastant a mida, anant a la casa de la clienta, prendre-li mides i fer vestit.
Clar. És a dir, dins de la nit, pràcticament, sense sortir d'espalda.
Bueno, sí, dins per la nit, i llavors és també gent que veraneja, que són de Madrid o això, gent que veraneja per la nit i tal, doncs pues, també.
Ah, que bé.
Però clar, també són, a lo millor m'han comprat peces de les col·leccions que estan fetes a la mesura estàndard de la model.
Clar. Clar, ja t'entenc. Però sempre se pot arreglar, no? Mentre una entri... És com un temps, això, encara. Quan t'arreglaven la roba, no? Encara sí, se fa, sí. Això.
Sí, també.
Escolta, i ara te vol presentar a la Barcelona Fashion Week 080. Quan és i què hi duràs? Conta-mos.
Pues, per la 080 necessites d'haver una col·lecció d'uns 20 looks. I jo, de moment, pues, en les meves col·leccions n'he fet 10, n'he fet 6 i hauria de presentar una col·lecció com a molt més àmplia. I se fa dos pits a l'any, per l'abril, que s'obrin les propostes, i llavors és per setembre. Lo mateix que en el Madrid Fashion Week.
Clar.
Que també seria un d'aquests dos llocs, és el meu pròxim objectiu.
Val, això t'anava a dir, perquè a sa de Barcelona de setembre no sé si arribes, si te falta la meitat.
No,
la meitat, no? Per tant, a Barcelona què aniria? No, per abril o a Madrid?
Clar, de sa Barcelona sé que fan el setembre obrin les inscripcions per l'estiu. Con lo qual ja ha passat. Sí, l'any que ve.
D'acord. I, entretant, continuar fent feina per estudiar, encara... ja has deixat d'estudiar, encara continues estudiant?
No, ja que vaig estudiar. És a dir...
No, però és que clar, com que digui que em vaig...
Continuo aprenent de costura en la feina que vaig fent cada dia.
D'acord,
sí.
Va, perquè dic, si en damunt tens una feina amb la jornada completa, després d'hora baixa te'n vas en el taller, tens taller propi, tens la sort de tenir un lloc a bon cosir i a bon dibuixar? Sí.
Sí, sí, sí.
Fortament, sí. Tanta sort. Aina, tu m'imagino que la teva fita és arribar a dedicar-te en això, i així poder deixar la feina que el jornal complet que tens per al dia que te surti compte, no? Perquè si no, per empatar-hi, no paga la pena, no? Ho veus factible? Tens il·lusió? El teu entorn te suporta?
Jo vull pensar que sí. Sí, sí, jo tinc il·lusió i vull pensar que és possible. Almenys ho intentarem.
Nosaltres des d'aquí l'únic que podem fer és recomanar que cerquin Bernassar Studio a les teves xarxes, perquè hi ha enllaços de joies, porcelana, ceràmica, això és teu també o és de companyes?
No, la porcelana també és algo que feia abans, a part, i ja després faig joies de porcelana, que jo també ara la porcelana darrerament l'he incrustada en els looks, però abans feia joies, i ara utilitzo aquestes joies que faig així, veiades de porcelana, pues, com per complementar en els dissenys que faig.
Els de Fadenich va néixer l'any 99 i Bernassar Studio laborem d'aquí poc, Bernassar Studio a Barcelona Fashion Week o a Madrid Fashion Week. Messi, Naina, molt una altra alegria, sí. Després de Sar Jove i el Mallorca Design Day. Aina, una ferrada com molt dic? Gran i tota la sort del món. No, clar, que pot dir el que vulguis.
Vull dir una cosa, no, que ara sí. Dia 20 d'agost hi ha la nit de l'art a Fadenich, que també hi seré. L'any passat vaig fer un desfile i enguany faig com una exposició on se podran veure tots els looks de prop i tot, aquest 20 d'agost, a la nit de l'art de Fadenich.
Dijous, dia 20 d'agost, a la nit de l'art de Fadenich, Aina Bernassa. Ja ho sabeu, ho apuntant per recordar-ho, el mateix dijous 20 d'agost, a la nit de l'art de Fadenich. Aina, una ferrada molt gran.
Divendres.
Sí,
és que de setmana de divendres, dissabte i diumenge. A partir de, no sé si és 20 o 21, però sí.
20 és dijous, 21 és que
tenc 21.
Que 21, d'acord. Bé, la nit de l'art de Fadenich. A la nit de l'art de Fadenich de final d'agost. Vinga, ja està. Així quedava entès.
Moltes gràcies.
Aina, una ferrada molt gran i tota la sort del món. Tant de bo quan tornem a parlar sigui a la Barcelona Fashion Week o a la Madrid Fashion Week. Una ferrada molt gran, Aina.
Gràcies.
Vas que mos agrada barbetjar els nostres creadors, com Naina Bernassa. Tenim molt de talent. El que passa és que no mos ho creiem de vegades a Mallorca. Ahí hem de barbetjar més de lo nostre. Salut!
Que parece construida especialmente para durar. Y ahora que me doy cuenta he grabado una historia.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.